Ens acompanya al matí a Ràdio 4 a aquesta hora el divulgador de la ciència, el periodista i comunicador Jordi Flamarí. Què tal?
Hola, bon dia, Ramon.
Divulgador de la ciència pel que fa a les noves tecnologies, eh? Deixem-ho clar, no són tan noves ja, però vaja.
Bueno, són tecnologies.
Divulgador de les tecnologies, i amb el Jordi el que farem és el punt de partida que plantegem, aquella cosa de l'home contra la màquina, de la sí. Màquina contra l'home a partir d'un joc, en fi, una màquina, l'AlphaGo, que ha guanyat el campió mundial d'un joc, el Go.
El Go. Sí, és un joc xinès que fa més de 3.000 anys que existeix, un joc d'estratègia, i aquest mes de març s'han estat fent unes partides, que és una reedició, una miqueta posada al dia d'aquell duel entre la màquina i l'home, com deies tu, entre el Deep Blue i el Garry Kasparov, que van jugar a escacs,
sí.
I que el Kasparov va perdre. Doncs en aquest cas ha estat com una reedició, una versió moderna, amb un joc molt més complicat, en aquest cas, que els escacs. Els escacs, el que va fer el Deep Blue, en definitiva, era...
Amagatzemar de la jugades.
Exacte, tenia una força bruta de computació bestial i podia fer una anàlisi de les probabilitats dels moviments en cada moment de la partida, i a partir d'aquesta força bruta de computació va acabar guanyant a l'home, però en el cas que ens ocupa avui, que és el cas aquest de la intel·ligència artificial, la màquina, una màquina desenvolupada per Google, és un projecte de Google, es diu AlphaGo, és una màquina que ha estat dissenyada per jugar en aquest joc, que et dic que serien com una mena de dames xineses, no és ben bé això, però perquè ens fem una idea, els jugadors juguen amb unes peces de color blanc i negre que es col·loquen sobre un tauler. Doncs, com et deia, en aquest cas, aquí ja no es tracta tant de la capacitat de computació, de calcular els possibles moviments, perquè de la tal manera que està dissenyat aquest joc, les probabilitats són infinites. Hi ha més probabilitats de joc dins d'aquest, en el Go, que àtoms en tot l'univers.
Imagina't.
Llavors, els que juguen en aquest joc juguen per intuïció, juguen per aquest sisè sentit, per aquesta capacitat d'anticipar-te al que farà el teu enemic.
No és allò de recopilar jugades, aquí no es pot.
Exacte. Llavors, clar, es pensaven, fins i tot les persones que treballen en temes d'intel·ligència artificial, que no seria possible dissenyar una màquina que tingués aquest sisè sentit, aquesta capacitat d'anticipació, aquesta creativitat, al cap i a la fi, a l'hora de jugar. Doncs els van posar una partida de 5 partides, de fet, un duel a 5 partides, i la màquina va guanyar 4. 4 i el va destrossar, de fet, l'última partida van quedar com mig empatats, i el pobre noi, el Lee Sedol aquest, que és un campió,
un campió
de Go, va reconèixer que havia estat desbordat per la màquina, que era incapaç. De fet, els que han jugat contra aquesta màquina diuen que és realment com jugar contra un humà, perquè es comporta com un humà, té moviments i fa estratègies que descol·loquen, és a dir, no tenen la sensació com en altres programes que jugues, tu pots entrar a internet i jugar al Go contra una màquina, doncs aquestes màquines són previsibles, diuen que és realment imprevisible la forma de jugar i que s'havia vist completament desbordat. També s'ha de dir que aquest pobre noi no va poder amb la responsabilitat, va haver-hi com una mena de rebombori al voltant d'aquest duel, i es veia com ell representant a la humanitat. Sí, ell ho va reconèixer, la primera partida es va sortir com mig plorós, dient: no he pogut aguantar la pressió que sentia sobre les meves esquenes jugant contra aquesta màquina. Després sí que es va veure que no era només això, sinó que realment la màquina era molt superior amb ells.
Per què està tan important aquesta partida?
Perquè, doncs això, perquè el que ens fa veure és que ja som capaços de desenvolupar algoritmes, de crear una intel·ligència artificial que va molt més enllà de la simple computació, de la simple probabilitat, del càlcul de probabilitats, sinó que estem creant màquines, en aquest cas en el disseny d'AlphaGo ha estat molt interessant veure el procés de creació d'aquesta màquina. És una màquina que aprèn sola, és a dir, li van ensenyar les regles, per dir-ho d'alguna manera, de joc, li van introduir uns quants milers de jugades preestablertes perquè aprengués una miqueta les regles bàsiques i el funcionament del joc, i a partir d'aquí la van deixar i la màquina va començar a jugar contra ella mateixa, i jugant contra ella mateixa va començar a aprendre quines eren les millors o les pitjors estratègies i va començar a fer-se intel·ligent. I és un fenomen que no només s'està produint en aquest cas en aquest joc, sinó que s'està començant a veure que és com el futur de la intel·ligència artificial. Màquines que són capaces d'aprendre coses...
Autoaprenentatge de la màquina.
Exacte. Coses que fins i tot per les quals no han estat ensenyades. AlphaGo és una màquina superintel·ligent, però tu la treus i li dius: fes-me una truita, per exemple, no en té ni idea ni què és una truita. Està feta específicament dissenyada i pensada per jugar a aquest joc. Però sí que es veu o s'obre la porta a la possibilitat de crear màquines que siguin capaces d'aprendre elles soles.
Escolta'm, per tant, això és una de les... Hi ha exemples, això?
Sí, mira, és a dir, quan estem parlant d'intel·ligència artificial o que les màquines aprenguin soles, s'està fent amb diversos objectius. En posaré tres. I
està apostant Google molt fort, per això.
Google, estan els d'Apple, estan els de Microsoft, estan els de sempre. Els de sempre. També està Facebook, òbviament, estan els grans. Els grans tots estan darrere. Amazon també està treballant en temes d'intel·ligència artificial. Pensa que al final, ja ho anirem veient, al final tot ens porta cap aquí. La gestió també de la nostra vida diària, la nostra relació amb les màquines passarà per aquesta intel·ligència artificial, per aquesta capacitat d'anticipar-se a les màquines, als nostres desitjos, voluntats o necessitats. Doncs aquesta intel·ligència s'està desenvolupant amb diversos objectius, com et deia. Un és el reconeixement d'objectes. És una cosa que ens sembla que seria com ja superada, però les màquines no són capaces de veure. És a dir, tu li poses una imatge... Això es veu molt fàcil amb internet. Tu busques a internet, busques taula... amb Google, amb les imatges de Google, i et torna imatges de taules. Però no perquè Google o la màquina sàpiga que allò és una taula, sinó perquè està introduït dins d'una pàgina web on es parlen de taules i hi ha la paraula taula i aquella imatge probablement està guardada, aquell fitxer porta el nom de taula. Doncs el que s'està treballant, i Google, per exemple, té una eina que ja tenim al mòbil, de fet no és una cosa de ciència-ficció, ja tenim al mòbil, que es diu Google Fotos, que és un algoritme, és una intel·ligència artificial de reconeixement d'objectes. Li ensenyen a la màquina què és una taula i li ensenyen 1.000 exemples de taules. I a partir d'aquí la màquina comença a mirar fotografies una darrere l'altra i intenta entendre què és una taula. Per nosaltres és molt fàcil. Tu què em diries que és una taula? Doncs una superfície amb unes potes.
Unes potes, sí, però si pots recolzar... Sí.
Tenen quatre potes i pots posar coses.
Però això, materials... Etc.
Però quan tu programes a una màquina, li dius a un ordinador, una taula què és? Una superfície que té quatre potes. Bueno, i si té una pota només? Perquè hi ha taules que tenen només una pota, al centre.
Clar.
Llavors, aquella taula no la veuria o no la identificaria com a taula. Què és el que fa que els humans siguem capaços de dir, això és una taula?
Val.
Doncs producte de l'experiència, de les connexions, d'entendre el món que ens envolta. Això és la intel·ligència artificial, aquesta capacitat d'aprendre. És a dir, que la màquina, encara que tu no li hagis dit mai, això és una taula, o en aquesta imatge hi ha una taula, ella digui, ep, aquí hi ha una taula.
L'anticipació, no?
Sí, l'altra capacitat és aquesta capacitat d'anticipar-se i reaccionar d'acord amb aquesta experiència prèvia. Els algoritmes amb què s'està treballant, un exemple el vam veure en aquesta mateixa secció, és amb el tema dels cotxes, els cotxes que condueixen sols.
Avançant.
Correcte. Doncs aquesta intel·ligència que fa que nosaltres, els humans, siguem capaços de conduir i anticipar-nos a les coses que ens poden passar, és una intel·ligència que no es pot programar, perquè programar l'aleatorietat és impossible. Llavors el que fan els especialistes és programar aquestes màquines en què aprenguin a anticipar-se a possibles accions. Els donen aquest sisè sentit que et deia abans a les màquines perquè puguin reaccionar davant coses imprevistes. Doncs amb el tema dels cotxes està clarament enfocat en aquest tema d'aprenentatge a l'arrel de la teva pròpia experiència, del que va fent el cotxe circulant. I finalment tenim l'altre camp de treball molt fort en temes d'intel·ligència artificial, és el reconeixement del llenguatge natural. Et posava fa un minut l'exemple de buscar a internet. Quan tu busques amb Google, que és l'eina per buscar, quan busques amb Google qualsevol cosa, acostumes a fer-ho com els indis, per paraules clau, és a dir, no fas servir un llenguatge natural. No li demanes a Google, busca'm imatges que aparegui una taula, sinó poses taula, o poses imatges taula. Doncs el que s'està treballant ara és en màquines que siguin capaces d'entendre el que els dius amb un llenguatge natural, que jo pugui parlar amb aquesta màquina i que la màquina em respongui.
Parlarem amb les màquines?
Sí, de fet ja estem començant a parlar amb les màquines, i tot i que per nosaltres, els de la nostra generació i els que són més grans, ens costa molt, perquè ens sentim una miqueta...
Si és tal, digui u, si no, digui dos.
Sí, anem un pas més enllà. Allò seria una intel·ligència nula, bàsicament, sinó... sí que ens relacionarem la següent frontera, mirem-nos així. Ara mateix tenim uns aparells a les butxaques, els smartphones, les tablets, que semblen allò lo más de lo más, però són màquines que hem d'interactuar amb elles mitjançant els dits, les mans, les hem de tocar. Això és un inconvenient per segons quines tasques. De fet, ja van sortir les ulleres, que també en vam parlar en aquest espai una vegada, les ulleres d'aquesta realitat augmentada. Doncs el que realment s'està veient és que si jo vull interactuar amb una màquina, la forma més natural és com estem fent tu i jo ara, parlant. És a dir, que jo pugui estar fent qualsevol cosa, pugui estar conduint, per exemple, amb el meu cotxe i donar-li ordres, dir-li, escolta'm, digue'm com està el trànsit, que vaig cap a no sé on. Que puguis fer-ho com
sí.
si li demanessis...
Truca'm a tal lloc, o avisa tal...
Avisa que
no.
que arribaré tard. Uh-huh. I quan tu dius avisa que arribaré tard, la màquina ha d'entendre aquest missatge, que farà és escriure un missatge dient, ei, hola, escolta'm, mira, arribaré tard. Això ho faria un humà. Si tu li diguessis a una màquina avisa que arribaré tard, escriurà avisa que arribaré tard. Doncs la intel·ligència és quan les màquines siguin capaces d'entendre aquests missatges i de generar una conversa. Uh-huh. També és un dels reptes als quals s'estan enfrontant els desenvolupadors, és aconseguir una cosa que se'n diuen chatbots.
Uh-huh.
Chatbots són les màquines de conversa, són els robots conversacionals, li diuen. Són, ja existeixen des de fa bastant de temps, són màquines amb les quals tu pots parlar i et responen i pots tenir una conversa. Les màquines que tu puguis trobar ara, si ara busques a internet chatbots, són molt limitats, però com et deia, una de les branques de la intel·ligència artificial és desenvolupar màquines amb les quals tu puguis conversar i no te n'adonis que estàs parlant realment amb una màquina. Uh-huh. Un ús molt, molt clar dels chatbots, per exemple, és amb els serveis d'assistència tècnica o atenció al client de les companyies. Hi ha moltes companyies o hi ha moltes empreses dedicades a desenvolupar aquests robots de conversa per tenir... Ja no tens un call center, ja no tens gent atenent al públic les incidències, que sigui un servei tècnic, se m'ha espatllat l'ordinador, se m'ha espatllat la rentadora, el que sigui, doncs ho pots fer via chat, teclejant, inclús podries fer-ho via veu i et contesta amb text, i responen automàticament als clients. En cas de que la pregunta no quadrés amb tot el que tenen els seus servidors, llavors sí que et saltarien amb un tècnic humà. Però la idea és que simplement amb un robot
puguis
pots resoldre el
95%
de les incidències que tens habitualment.
Però hi ha un xat d'aquests que la va liar, no? Un xatbot d'aquests.
Sí, la setmana passada. Hi ha un xat d'aquests que es diu Tay, que és de Microsoft, que és una màquina. Microsoft està treballant molt amb aquest sentit de robots de conversa, i van posar una màquina que es diu Tay a Twitter per testejar-la, per veure què tal funcionava. La van desenvolupar, van dir, això està llest, anem a veure què tal. I la van posar a Twitter i al cap d'unes hores la van treure perquè aquell robot que aprenia del seu entorn i aprenia dels missatges, és a dir, era una màquina intel·ligent que aprenia, en unes hores ja estava començant a enviar missatges racistes, a enviar missatges sexistes, a insultar a la gent. És a dir, és trist, però és veritat. En el moment que van deixar una màquina que aprenia del que hi havia a la xarxa, el que va aprendre a la xarxa és odi, insults, etcètera. I llavors Microsoft ràpidament ho va treure d'internet i van dir, anem a processar què ha passat, perquè realment la màquina no ha pogut suportar...
No ha filtrat.
No ha pogut suportar. De fet, va tenir tants inputs negatius que es va tornar negativa ella mateixa. Va començar a insultar tothom perquè la gent la insultava amb ella.
Déu-n'hi-do. També ens ajudaran a les tasques quotidianes, que això és ja el punt aquest.
Sí.
Això és que això ens agrada, el cotxe que et ve a buscar quan surts a sopar, que se'n va aparcar sol.
Exacte.
A casa, que, doncs, escolta'm, aquella mica de planxa, aquell aspirador...
Tu imagina't un futur no gaire llunyà...
Que ara li pogués dir al mòbil, escolta'm, ja...
Però tu imagina't...
Fes els banys,
que... que et faci els banys, no, però imagina't, per exemple, que t'has de canviar de casa.
Sí.
I vols buscar pis.
Sí.
Que no sé si ho hauràs fet, és una tasca molt feixuga, sí, que crea molta ansietat, que és un... Bueno,
sí.
Doncs tu imagina't que puguis agafar una màquina d'aquesta, sembla que puguis parlar i diguis, escolta'm, jo vull canviar de pis, i la màquina et digui, què necessites? Quant d'espai, creus? Quantes habitacions? I et fa una sèrie de preguntes, és a dir... Conversa amb tu com ho faria un agent de la propietat, és a dir, et diria, què necessites? Vols això? Vols anar? La vols molt a prop de la ciutat? La vols més allunyada del centre? Vols que tingui espais verds al voltant? És a dir, et farà una sèrie de preguntes, indagarà, i et dirà, d'acord, ja parlem. I ell, pel seu compte, aquesta màquina anirà buscant, i et anirà suggerint, et anirà dient què són les coses que ha anat trobant. I a partir de la teva resposta, aquest m'interessa, aquest no m'interessa, les anirà descartant i anirà afinant una miqueta les seves cerques. Aquest és un futur que no està gaire lluny i que el començarem a veure. És a dir, robots amb els quals conversarem, d'alguns ho farem amb la veu, de seguida en parlem del Siri i del Cortana, que són els primers, o del Google Now, amb els mòbils, la primera manera que estem fent d'interactuar amb les màquines, i d'altres ho farem via text, és a dir, rebrem missatges. Ja hi ha aplicacions, per exemple, de notícies que t'envien els missatges com si fos un WhatsApp, i tu respons dient vull més informació sobre aquest tema, o preguntes sobre aquella notícia i et responen, i són màquines, no hi ha ningú a l'altra banda, són màquines.
No hi ha un senyor allà esperant.
No hi ha cap senyor esperant, si no identifiquen paraules clau, diu aquest senyor vol saber què ha passat sobre aquest accident, o aquest senyor vol saber sobre aquest atemptat, i li van donant més informació i tu vas fent preguntes i et respon allò que estàs preguntant. Això ja s'està fent.
Doncs, ja existeix.
Ara el següent pas, que ja el tenim a la butxaca, com et deia, el tenim amb aquests assistents personals, és a dir, aquests robots de conversa els portem a la butxaca. Si els que tinguin, els oients que tinguin un Apple, un iPhone, ja deuen conèixer Siri, i els que tinguin un Android coneixen Google Now, que és una aplicació o aplicacions que tu pots parlar amb el telèfon i fer-li preguntes com les faries amb un amic, és a dir, pots demanar-li quan jugarà el següent partit del Futbol Club Barcelona.
Això ho pots fer, ja, això sí.
Sí, amb el mòbil pots preguntar-li i et respon parlant.
Respon parlant.
Un pas més enllà de fer això és convertir aquests assistents, que ara estan a les seves primeres passes, que són molt bàsics, que alguns li posen una mica de toc d'humor, si li fas una pregunta rara et fan un acudit, bueno, una miqueta, són molt uns primers passos, però la idea és convertir en aquest el telèfon mòbil, convertir aquest aparell que portem sempre a sobre amb una mena de majordom, jo m'agrada dir-li així, un majordom digital, un majordom virtual.
M'agrada, aquest concepte.
A mi m'encanta. Perquè és una màquina a la que tu pots, com et deia, imagina't que tu vas conduint, i això s'entronca una miqueta amb la internet de les coses, tu imagina't que vas conduint, jo m'agrada fer-ho així com historietes perquè ens posem en com serà la nostra vida d'aquí uns anys. No, que tu puguis anar conduint i li preguntis, escolta'm, com està la temperatura a casa meva? Està freda a casa meva o està calenta? Com, què tal? I llavors el cotxe, és a dir, aquest assistent que està connectat al teu cotxe, a través del telèfon, et digui, mira, doncs ara mateix a casa teva està a 17 graus, vols que engegui la calefacció? I t'ho preguntarà directament. I llavors diràs, sí, vinga, endavant, engega'm la calefacció, que quan arribi, que estic conduint, queda mitja horeta, a veure que la casa estigui una mica més atemperada. Doncs arribarà un punt que ja, quan tu li hagis preguntat 3 vegades al cotxe quina temperatura fa perquè vas conduint cap a casa, ja no farà falta que li preguntis.
Ja ho farà.
Ho farà automàticament. Aprendrà allò que veiem abans. Aprendran elles soles dels teus comportaments. Els nostres mòbils ja estan aprenent dels nostres comportaments. És a dir, tenim una màquina a sobre que ens rastreja les nostres activitats, ens rastreja els nostres moviments, ens sap quan anem a dormir i sap quan ens despertem. És a dir, ja estan començant a aplicar aquesta intel·ligència artificial dins d'aquests smartphones que portem sempre a sobre, i estan fent que els smartphones comencin a ser aquests majordoms que et deia, que s'anticiparan fins i tot abans que tu sàpigues que vols saber la temperatura, o fins i tot quan ell digui, avui no m'ha preguntat, però avui fa especialment fred, et dirà, escolta, m'he engegat la calefacció perquè quan arribis estiguis una mica més calent. Ah, mira que bé, gràcies.
Doncs això ens agrada,
ens agrada. Això ens agrada. Aquest és una mica el futur al que ens enfrontem o que veurem.
Ja no demano planxar, Jordi, però preguntar a la nevera quan estàs al súper, falta tal que tu poguessis...
Les neveres aprendran dels teus hàbits de consum, òbviament. Sí, anem cap aquí.
Que no et deixis res.
A una automatització. Algú amb...
Això anirem veient.
A una automatització total. En el moment que les coses es connectin a internet i comencin a recopilar dades del nostre comportament, bàsicament el que hem d'entendre que el mòbil, ara mateix, a la nostra butxaca, al nostre smartphone, és una màquina que està recopilant dades sobre els nostres comportaments, els nostres hàbits. Aquí n'hem parlat d'hàbits molt bàsics com el de fer exercici o caminar, a veure quantes passes faig, i hi ha mòbils que ja et diuen si has caminat molt o poc. Doncs, més enllà d'això, hàbits de consum, hàbits de desplaçament, i tot això ho convertiran en productes o serveis que ara mateix jo no sóc ni capaç d'imaginar-me, però sí que és molt fàcil, i aquest és un tema molt, molt clàssic, el de la nevera, que sap que t'agrada una marca concreta de iogurts i sap el teu patró de consum de iogurts i ja farà les comandes automàticament al supermercat, que sap que a quin supermercat compres habitualment, perquè mai et quedis sense iogurts. Això ho veurem i no falta gaire per veure-ho.
No, si ens avisa també que no caduquin, també estarà la data referent de consum. Sí, moltíssimes gràcies, Jordi Flamarich, divulgador de les noves tecnologies.
Adéu, Ramon.